Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 22 del Mussol Maltès. El 8 de febrer de 1980, a Madrid, es celebrava un concert en homenatge a Canito, José Enrique Cano Leal, el bateria del grup musical TOS, que havia mort el 3 de gener d'aquell any a resultes de les ferides rebudes en ser atropellat per un conductor després de celebrar la revetlla de cap d'any. El grup Mermelada, un grup de rock i rhythm and blues, un rar avis en aquell moment, i que abans s'havien dit Mermelada de Lentejas, es va encarregar d'organitzar un concert homenatge amb caràcter íntim en un local petit, però va generar tanta expectació entre la gent que coneixia Canito i la vinculada al món noctàmbul que es va haver de moure de lloc. Tot el món artístic es va apressar a participar d'aquest últim adeu a la Politècnica sense saber que alhora estaven dient hola a un moviment cultural quin empremta és avui encara palpable i que es coneix com la movida madrilenya. El grup TOS el van formar els germans Urquijo, Javier, Enrique i Álvaro, i Canito a la bateria. Però el destí va voler ser cruel amb una banda de música pop i new wave que ha deixat grans èxits musicals. Així, després de la mort d'en Canito, el grup es va rebatejar com Los Secretos i va incorporar a Pedro Díaz com a nou bateria. En Pedro moriria 4 anys més tard en un accident de trànsit i el líder del grup, l'Enrique Urquijo, considerat un dels millors compositors d'aquella generació, ho faria el novembre de 1999 per una parada cardiorrespiratòria. Hi ha força unanimitat en concloure que la cançó més emblemàtica de la movida es va tocar aquella nit del concert homenatge a Canito, i és Déjame, la composició més famosa de l'Enrique Urquijo i que la revista Rolling Stone la va qualificar en un dels seus famosos rànquings en el número 32 de les 200 millors cançons del pop-rock espanyol.
Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer.
La movida va néixer a Madrid i el barri de Malassanya va ser l'epicentre del terratrèmol, però l'ona expansiva va arribar a gairebé tota la península i, tot i que va néixer com moviment musical, també va manifestar-se en la moda, el disseny, els còmics, fanzines, cine, fotografia, poesia... La gent respirava llibertat creativa. Però fixeu-vos que no he dit literatura i encara menys novel·la policiaca o novel·la negra. Llavors, us preguntareu, i amb raó, què faig dedicant un fascicle del Mussol Maltès, un programa essencialment noir, a la movida? Doncs li dedico aquest espai perquè en aquells dies les lletres de les cançons explicaven històries, eren relats literaris embolcallats amb notes musicals i molts d'aquests relats eren, efectivament, històries dignes de ser arguments de novel·la negra i també de cine negre, amb influències de la cultura americana, no en va... El 9 de març de 1981, en plena movida, s'obria a la cèntrica Gran Via madrilenya el primer local de la cadena McDonald's a tot Espanya. L'efervescència de la movida va durar més o menys fins finals de 1985. Pocs anys, però suficients per capgirar conceptes culturals establerts per una censura i un patriarcat ranci, i que va tenir repercussió a tot l'Estat gràcies també al mític programa musical de 1983, La Edat d'Oro, que presentava Paloma Chamorro, al Canal 2 de Radio Televisió Espanyola, quan encara es coneixia com UHF. L'Edat d'Oro va amplificar la música de la mateixa manera que la sala de concerts Rock Hola, que va estar activa des de 1981 fins 1985, va ser el lloc de trobada i d'actuacions de tot el moviment underground del moment. Entre els relats noir musicats hi ha perles, mai tan ben dit, com aquesta cançó, Perles ensangrentades, una composició de Nacho Canut i Carlos Berlanga, el fill del director de cinema, Luis García Berlanga, que canta ell mateix amb Alaska quan formaven part del grup Dinarama. La lletra és una història criminal. Comença situant-nos dins el camerino d'una artista que està sent interrogada per la policia a propòsit de la mort d'en René. Sembla que l'haurien matat per robar-li un culleret de perles. L'artista sap, però, que han mort René per un altre motiu, i el robatori és només per despistar. I té por, i diu que ella també corre perill, però el detectiu no la creu. Surten del camerino i ell l'acompanya a casa en cotxe i espera fora, per si ella vol sortir a explicar-se més. Però no surt, i el detectiu marxa, sense saber que ella no sortirà mai més, ja que algú l'esperava dins i ara jeu al terra de casa, assassinada amb 3 bales al cos. Con tranquilidad. Perles ensangrentades dona per un bon inici d'una pel·lícula de cine negre. A partir d'aquí, el detectiu, a l'assabentar-se de la seva mort i amb remordiments per no haver-la cregut, iniciaria una investigació que l'hauria de servir per solucionar el cas, castigar el culpable i redimir-se, que al cap i a la fi és el que busquen la majoria de detectius de novel·la negra. Aquí feia ja alguns anys que la novel·la policiaca, altrament negra, havia començat a caminar. Però l'obra de Manolo Vázquez Montalbán, que ens havia presentat a Pepe Carvalho a Tatuaje el 1974, i el fet de guanyar el Premi Planeta el 1979 per Los Mares del Sur, va ser el tret de sortida de nombrosos autors que no relacionaré per no fer-ne un llistat interminable. Però sí destacaré a Juan Madrid, que el 1980 presentava a Tony Romano, un exbutxejador i expolicia reconvertit en detectiu, en la novel·la Un beso de amigo. També Andreu Martí, que el mateix any presentava Pròtesis. I a Francisco González Ledesma, que el 1983 publicava Expediente Barcelona, en la que era la primera aparició del seu inspector Méndez. Els mateixos Nacho Canut i Carlos Berlanga, de Dinarama, són els autors de la segona cançó d'avui, amb contingut noir, que també canten a Malasca. Es titula «Cómo pudiste hacerme esto a mí?» i va d'un assassinat fruit de la ràbia i la frustració que es sent quan la teva parella t'enganya. Ella l'ha estat seguint amb el cotxe i ha vist com ell entrava en la casa d'un altre. Esperat, mentre les llàgrimes li ceguen els ulls, mentre el dolor li forada la panxa i ha deixat que el sentiment de venjança guiés les seves decisions. Quan veu que surt, el segueix en paral·lel amb el cotxe. Du les llums apagades per no descobrir-se. I quan el té enfilat, accelera i l'atropella fugint sense mirar enrere. No ha estat ella, s'excusa. Ha estat la gelosia. I, de fet, ha estat culpa d'ell per enganyar-la.
Ella lo vio salir allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
Esto a mí, yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Más Santo Tomás.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
¡No!
Me arrepiento.
La propera cançó és del tram final de La Movida, obra d'un dels grups que més adeptes va generar. Està escrita per José María Cano i interpretada pel grup Mecano, en la veu Ana Torroja i amb el gran Jorge Pardo al saxo. Un Jorge Pardo encara molt actiu i sempre experimentant fusions de ritmes, com ha fet amb el flamenc i el jazz, per exemple. La cançó de Mecano és Cruz de Navajas, una tràgica història d'un assassinat inspirada en un fet de la vida real del que s'havia fet ressò a la premsa i que havia passat a les Illes Canàries en la dècada anterior. La història explica la relació d'un matrimoni on la monotonia, la solitud i la manca d'afecte i de comunicació empenyen a Maria a buscar-se una altra persona que la consoli i li doni allò que no troba amb en Mario Postigo, la seva parella. Ell treballa de nit i ella de dia, i els horaris canviats deterioren la relació, i d'aquí que Maria, amb ganes de viure i de ser viscuda, les tardes i les nits se li facin eternes i l'enganyi amb una tercera persona. Però un dia hi ha una batuda policial al 33, al bar on treballa Mario, i aquest plega abans del que és habitual, i quan s'apropa a casa, enxampa el portal a la Maria basant-se amb l'altra persona de la qui s'estaria acomiadant. Quan en Mario li retreu el que està fent, cau mort d'una ganivetada al pit. La Maria menteix a la policia i diu que han estat dos drogoaddictes amb el mono, que volien diners i que no obtenir-los l'han matat. En Mario mor per no atendre les necessitats físiques i afectives de la Maria, no pas per maltractar-la. Mor per portar una vida molt dura i també per no saber-la portar. La Maria ha passat de ser víctima al començament de la cançó a ser qui enganya i qui provoca l'assassinat. De les tres ganivetades de la cançó, dues serien metafòriques i una real. La primera, al front, simbolitza les banyes, és la que li fa més mal al sentir-se traït. La segona, al pit, és la de veritat i mortal. I la tercera és la mentida d'ella a la policia de com ha passat tot, per exculpar-se, evitant així que en realitat pugui fer-se justícia i que la persona culpable sigui detinguda.
Despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado a las 5.
La cançó Cruz de Navajas vesteix de narració poètica una infidelitat i el corresponent homicidi de tal manera que no només no s'olivianta a qui ho escolta, sinó que té motius per entendre tant a la Maria com al Mario. Macabre pensament si s'acaba acceptant l'homicidi com a justificat. Una tràgica història d'amor amb final obert pel que fa a la Maria i la seva vida. Una Maria que sempre serà jove mentre s'escolti la cançó. I és que la gent que va viure la movida viu en un estat de joventut permanent, eternament joves, forever young. Ara cal que escoltem, després veureu per què, els primers compassos de La Chica de Ayer, la cançó del grup Nacha Pop, que està considerada com la cançó estàndard de la movida. La frase que acabem d'escoltar, demasiado tarde para comprender, li serveix a Javier Valenzuela pel títol de la seva novel·la, una novel·la negra de realisme social ambientada en el Madrid de la movida. Javier Valenzuela, nascut el 10 de desembre de signe Sagitari de 1954 a Granada, és un reconegut escriptor i periodista que va començar en la revista llibertària Ajo Blanco i que de jove va viure en primera persona la movida. I és que tot el que va tenir la movida de desenvolupament cultural i social, una explosió de llibertat a la mort del dictador, no va anar tan ràpid pel que fa a l'acceptació política. La transició va ser un camí fosc i tortuós, ple de violència d'ETA i el Grapo, i també de grups d'ultradreta emparats per jutges i policies corruptes i sàdics torturadors més violents que els quinquis que perseguien. Perquè era l'època dels quinquis, dels atracaments a estancs i benzineres i robatoris de cotxes, i un dels més coneguts va ser el Nani, desaparegut després de ser detingut per la policia i acusat d'un robatori que no va cometre. El Nani és potser el primer desaparegut de la democràcia, aquest sistema de representació popular que encara avui trontolla pels mateixos que la sacsejaven llavors. La novel·la Demasiado tarde para comprender relata aquest costat fosc i assenyala les ombres que la llum de la movida no va poder esvair, i ho fa a partir d'una periodista, Olga Sanz, de 28 anys, que viu a Malassanya, addicta al cine clàssic i a la novel·la negra, que cobreix la secció cultural de Diario 16 i a la que una nit se li encarrega que escrigui sobre la desaparició d'un quinqui nomenat El Nene, que clarament no és altre que El Nani ficcionat. Una novel·la negra que entreteixeix fets, locals, bars i personatges reals de l'època amb altres imaginaris. I avui hem arribat fins aquí. Agraeixo a Toni González que gestioni les vies de so i a vosaltres que em continueu escoltant i recordeu que el mes que ve tenim una nova cita. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.